Això és Música Essencial, un programa de Ràdio Vilafranca. El control tècnic està a càrrec de Joan Amat i us parla Joan Suero. El programa d'avui està dedicat a Vivaldi, Antonio Vivaldi, compositor italià del segle XVIII, gran violinista també. Va viure entre 1678 i 1741, va néixer a Venècia, va passar quasi tota la seva vida a Venècia, va morir a Viena per això. Va ser professor de música al Ospedale della Pietà, que era un orfenat de l'església per nenes sense pares, que tenia una escola de música d'un grandíssim nivell. De fet, moltes de les seves obres, les de Vivaldi, estaven compostes per ser interpretades per les seves alumnes. Vivaldi va ser un compositor molt imaginatiu, molt innovador, que va tenir molta influència en el seu temps, fins i tot en compositors com a Johann Sebastian Bach. I va composar, i és famós sobretot, per centenars de concerts, de concerti, com els famosíssims Les Quatre Estacions. El problema de que tinguis una obra tan famosa i que siguis conegut per aquesta obra és que la resta de la teva obra potser no és tan coneguda com es mereixia, i això és el que ha passat amb Vivaldi. Per això avui volem presentar altres músiques del gran compositor venecià que no són concerti, no són concerts per instrument solista, sinó que són d'altres tipus. Oratoris, sonates, música sacra, òperes. I començarem amb una de les obres més famoses de Vivaldi que no és un concerto, que és el Glòria en re major, número de catàleg RV 589. És un himne de lloança a Déu, un himne religiós de lloança a Déu, glòria a Déu, no? Diu el text en llatí, un text estàndard de l'Església Catòlica. És una obra molt, molt variada perquè té moments molt brillants com a l'inici que després contrasten amb altres molt més tranquils i reflexius. També tenen números corals i té números amb solista vocal. La interpretació d'avui és a càrrec del Concerto Italiano dirigit per Rinaldo Alessandrini. Toquen amb instruments originals i començarem doncs per dos números que són Gloria in Excelsis Deo, o sigui Gloria a Déu en les altures, que és un allegro. És una introducció coral molt brillant sobre la paraula glòria. Vivaldi juga amb aquesta paraula per compondre la música. I després ve un moviment o un número contrastant, que és Et in terra pax hominibus, i a la terra pau als homes de bona voluntat, s'entén? És un andante. És un número coral també, però molt més tranquil i més descansat que l'anterior. És un número més reflexiu que expressa aquesta idea de la pau. Tot i així, tot i expressar la pau, també té una harmonia molt interessant amb uns canvis pràcticament constants que creen un cert clima de tensió i d'incertesa. Escoltem-nos, doncs, en versió, com hem dit, de Concerto Italiano amb Rinaldo Alessandrini. era el dos números del Glòria en re major de Vivaldi, número de catàleg 589, Glòria in excelsis Deo et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Passem ara al Laudamus Te, que és un altre allegro. La traducció del llatí seria et lluem, et beneïm, t'adorem, et glorifiquem. És un moviment un altre cop ràpid, animat, com és lògic amb el text que inclou. I es tracta ara aquí, no és un número coral, sinó un duet entre dues sopranos que dialoguen entre elles. I després escoltarem el número Domine Fili Unigenite, que és un allegro també, vol dir Senyor, Fill Únic Jesucrist, que és un número coral fantàstic, majestuós, molt rítmic, molt enèrgic, que es basa en una figura molt concreta, molt simple, de les cordes, que és la que fa una mica de motor de tot el moviment.
Thank you.
eren els números Laudamus Te i Domine Fili Unigenite, del Glòria en re major de Vivaldi, RV 589, interpretats per Concerto Italiano, dirigits per Rinaldo Alessandrini. Passem ara a una obra molt diferent, una sonata en trio o trio sonata, la número 12 en re menor, que porta per sobrenom La Folia. La Folia literalment vol dir la bogeria, la locura, que era una dansa, la Folia era una dansa originària de la península Ibèrica, molt ràpida, molt desmadrada, podríem dir, molt boja, no? D'aquí el nom. I aquesta dansa es va fer molt famosa en tota Europa i molts compositors, com per exemple Corelli, doncs la van utilitzar com a tema per la seva música. És un, en el cas que ens ocupa, és un tema amb variacions. Veureu que és una harmonia que es va repetint i, en canvi, doncs, la melodia va variant cada cop més complexa. La sonata, val a dir, comparada amb els concerti de Vivaldi, doncs la sonata és una forma molt més de cambra, molt més íntima, familiar, podríem dir, més recollida. I aquí, en concret, hi ha dos violins més, després el grup format per el cello i el clavecí. O sigui, són tres parts i d'aquí el nom de trio sonata. L'interpreten l'Arte de l'Arco, un petit conjunt de cambra italià, juntament amb el clavecinista anglès Christopher Hogwood. Thank you. Era la trio sonata o sonata en trio número 12 en re menor, La Folia, de Vivaldi, número de catàleg RV63, interpretada per L'Arte del Arco amb Christopher Hogwood al clavecí. I ara passem a un oratori molt famós de Vivaldi que es diu Judita Triumphans o Judit Triumphant, número 644 del seu catàleg. És un oratori en llatí sobre la història bíblica de Judit. Ja, més o menys ja la coneixeu, no? Va tallar el cap del seu enemic Holofernes. I això representava, era una cosa alegòrica per representar la victòria de Venècia sobre els turcs. Ja sabeu que els turcs es van passar segles realment intentant arribar al centre d'Europa. És una obra per orquestra, cor i solistes vocals. Com a cosa curiosa, totes les solistes vocals que hi ha en aquesta obra, hi ha contraltos i sopranos, són totes dones. Per què? Perquè, pel que hem dit abans, perquè aquesta era una obra que Vivaldi la va compondre per les seves alumnes de l'Ospedale della Pietà. I anem ja amb els tres números que hem seleccionat. El primer és Agitata Infido Flatu, que vol dir sacsejada pel vent capritxós, i veureu que la música és una música nerviosa que sembla suggerir aquest vent capritxós, aquest vent canviant. La interpreta Natalie Stutzman, contralto, i el conjunt Orfeo 55. I a continuació sentirem un altre número, que és Transit Etas, o Etas, que vol dir passen les edats. És una música molt típica de Vivaldi, amb un acompanyament de mandolina, un moment de reflexió, de tranquil·litat, molt somiador. Una reflexió, no?, sobre el pas del temps, tal com indica el text, i amb els mateixos intèrprets, Natalie Stutzman, contralto, i Orfeo 55. Oh, Eren dos números de l'oratori Judita Triumphans, 644 de Vivaldi. Eren Agitata in Fido Flatu i Transit Etas, interpretats per Nathalie Stutzmann, contralt, i Orfeo 55. Seguim amb el mateix oratori, però canviem d'intèrprets. Ara sentirem Armate Face, que vol dir alguna cosa així com armades amb torxes. És una música intensa, amb força dissonància, que crea molta tensió dramàtica i que és com una crida a les armes, podríem dir. Bé, la interpreten ara Magdalena Coxena, que és és mezzosoprano, l'orquestra barroca de Venècia, dirigits per Andrea Marcon.
Barbari, fuori, 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 e di per porto.
Hem sentit Armate Facce de l'oratori Judita Triumphans de Vivaldi, número de catàleg 644, interpretat per Magdalena Coscena, mezzosoprano, l'Orquestra Barroca de Venècia, dirigits per Andrea Marcon. I ara arribem a una altra triosonata que Vivaldi en va compondre unes quantes. Aquesta és curiosa perquè és la Opus 1, número 1, número 1 de catàleg 73. Opus 1, número 1 vol dir que va ser la primera obra publicada, no composta, però publicada per Vivaldi. És una obra, com veureu, molt diferent dels concerti que han fet famosa Vivaldi. És el que s'anomena una sonata de chiesa, una obra, doncs, diguem, bastant seriosa, solemne, semblant a moltes de les que va escriure Corelli, segurament hi havia una certa influència. Té un ambient seriós, solemne, com dèiem, tot i que també té algunes parts animades. I també té tres parts, com la que hem sentit abans, la folia. Té tres parts, i per això es diu triosonata. Té dos violins, que són, diguem, les dues veus principals, o més, que porten una mica la veu cantant, si es pot dir. I després tenen el grup format per violoncel, tiorba, que és un llaüt gran, un llaüt de registre baix, i un orgue, en aquest cas. Aquí no hi ha clave, hi ha un orgue. Això és, aquest grup és el que s'anomena el baix continu, el basso continu en italià, que és una mica, podríem dir que és l'anàleg de la secció rítmica d'una banda de rock. És el que realment produeix o proporciona l'harmonia i el ritme a l'obra. Els intèrprets són Enrico Gatti, un excel·lent violinista italià, i l'ensemble Aurora. Escoltarem primer el preludio, que és una introducció lenta. Fixeu-vos en la tiorba, com és important en aquesta música, aquest llaüt gran de registre greu. I després vindrà una alemanda, que és molt més ràpid que el preludio, lògicament, és un moviment ràpid i alegre, i aquí, en canvi, el que és força important és el cello, si us hi fixeu. Thank you. acabem d'escoltar el Preludio i l'Allemanda del trio sonata en sol menor, número de catàleg 73 de Vivaldi, interpretats tots dos per Enrico Gatti, violí i ensemble Aurora. I continuem amb aquest trio sonata i amb els mateixos intèrprets i escoltarem l'Adagio, que és, lògicament és un moviment tranquil, reflexiu, en aquest cas amb acords repetits que li donen un caràcter especial, no? I és un moviment també molt típic de Vivaldi, com a repòs, com a descans entre moviments ràpids. I després la gavotta, que la gavot o gavotta era una dansa cortesana molt coneguda i molt emprada pels compositors del XVIII, i que, bueno, en aquest cas, aquesta gavota té la forma d'unes variacions que comencen de manera senzilla i després es van complicant mica en mica. Sentim aquests dos moviments, Adagio i Gavota, per Enrico Gatti, violí, i l'ensemble Aurora. Hem sentit l'Adagio i la Gavotta del trio sonata en sol menor, opus 1, número 1, RV73 de Vivaldi, interpretats per Enrico Gatti i l'ensemble Aurora. I ja arribem a la selecció final d'aquest programa, que és un número concret d'una òpera, l'òpera Bajazet, RV703. Ja hem dit al principi que Vivaldi havia compost tant música religiosa com òpera, a part de moltes altres coses. Aquí estem parlant d'una òpera en tres actes, com era el més habitual, composta al 1735 i realment representada molt poques vegades. No és una obra molt coneguda. Què és això de Bajazet? Què vol dir Bajazet? No? Bajazet era un important emperador o sultà turc, otomà, del segle XIV, i que va ser capturat per Tamerlano, que era un guerrer, un conqueridor mongol. Ja sabeu que en aquella època hi havia molta lluita entre els mongols i els turcs i més gent, no? El món era un lloc molt, molt insegur en aquella època. Escoltarem una ària que és fantàstica, realment, que es diu Bàrbaro Traditor, o sigui, bàrbar traïdor, no? On Tamerlano està furiós perquè considera que Bajazet l'ha traït per algun motiu, i canta amb una intensitat i amb una força impressionants i posen els pèls de punta. L'escoltarem per David Daniels, contratenor, amb l'orquestra Europa Galante, dirigida per Fabio Biondi. Només diré que Daniels és un excel·lent contratenor americà i que Europa Galante i el seu director Fabio Biondi, els que ja coneixem de programes anteriors, doncs no requereixen tampoc gaire presentació. Veureu que la interpretació del contratenor és molt bona, és molt dramàtica, està plena d'expressivitat, i l'orquestra també fa una tasca impressionant d'ajustar la seva interpretació a les exigències dramàtiques del text i del contratenor. Veureu, per exemple, com els violins doncs, sembla que estiguin subratllant el text amb canvis constants, no toquen d'una manera monòtona, sinó tot el contrari, amb canvis constants d'acord amb el que intenten expressar i el que el contratenor està dient, no? Amb això ens despedim per avui. Gràcies per escoltar-nos. El control tècnic ha estat Joan Amat. Us ha parlat Joan Sueiro. I us desitgem una molt bona setmana. El diumenge que ve el programa estarà dedicat a Schubert i concretament a les sinfonies. I fins a llavors, doncs, que tingueu una bona setmana.
tutte in me.